Bones a tothom, benvinguts a aquest programa especial, aquest Minuts Mosseguis 22, amb el títol d'Apple i la crisi de confiança dels usuaris professionals i o prosumers. Com sabeu, és Setmana Santa i no tenim estudi on enregistrar el programa setmanal. Els membres de Mossega la Poma, que són professors, universitaris o no, de fet és la majoria, que són tots exceptuant un servidor, estan de vacances, jo no, jo treballo, per això no sóc professor, i per aquest motiu hem volgut enregistrar aquests Minuts Mosseguis especial amb en Marc des de Mallorca i jo des de la ciutat independent de Sant Andreu del Palomar. Però abans de parlar de la crisi de confiança amb Apple, ens venia de gust, ja sabeu, fa dies que no xerrem de la Casa de la Poma i ens venia de gust parlar-ne. Doncs el que us deia abans, deixeu-me recordar que volem recollir les vostres recomanacions de llibres, a poder ser en format d'àudio de cara al programa de dimarts vinent que és a tocar de Sant Jordi. Llibres que hàgiu llegit recentment, llibres que us hagin marcat pel que sigui. No cal que siguin de tecnologia, de qualsevol cosa. Sisplau, feu-nos arribar els vostres àudios amb la o les ressenyes o recomanacions bé al correu electrònic a llibres@mossegalapoma.cat, o si voleu anar encara més ràpid, ho feu seguint-nos al nostre canal de Telegram i ens deixeu un missatge de veu. Ja l'equalitzarem, ja ho posarem tot nosaltres. No, aneu per feina i ja treballarem nosaltres. Però sí que ens feia molta il·lusió que les recomanacions no només sortissin de nosaltres, ja en tenim algunes i volem parlar d'alguns llibres, però ens feia il·lusió recollir també les vostres. No ens han arribat gaires, per tant us demano, sisplau, que ens ajudeu i us agraïm a tots aquells que vulgueu col·laborar.
Tomàs, Minuts Mosseguis, Swimming Pool Edition?
Bueno, Swimming Pool Edition by your side, perquè jo estic aquí...
By my side, jo estic a Mallorca, aquí... que soc professor d'universitat i no dono pal a l'aigua. Tenim més vacances...
En canvi, jo treballo a Càrcide i no tinc vacances. Bueno.
No, el que va bé és que quan estic aquí, els sogres s'ocupen dels nens i jo estic temps de fer feina de fons i coses com escriure articles i coses així, que també va bé de vegades. Mm-hmm. I no només gestionar pilotes que et van venir com si fossis un jugador de ping-pong. Però, bueno, escolta, Apple ens ha contraprogramat, eh? Perquè la setmana passada, mentre nosaltres estàvem amb el Ciberado i en Pere...
No, en Pau.
Sí. I amb en Pau, tenint la conversa aquella tan xula, el Phil Schiller s'agafa a 4 o 5 bloggers d'aquests de high level.
Perdona, el Phil Schiller, el Craig Federighi, que és el vicepresident de software, aquest sí. Segon, i el John Ternus, que és vicepresident de hardware, aquests tres.
El Schiller i el Federighi són tots dos que fan keynotes habitualment. El Ternus aquest no recordo haver-lo vist encara en un dels keynotes.
Uh-huh.
Però
fa una cosa que no ha fet mai Apple, que
és... Marcadament... Sí. Uh-huh. Faltaven ja només el Johnny Ive i el Tim Cook, però aquests no hi eren.
No
però agafen i ens contraprogramen totalment, o sigui, això ho arriben a fer el... Bueno, potser encara va anar bé, però això ho arriben a fer dilluns. Mm-hmm. I no haguéssim fet el programa de la setmana passada.
Ja. Bueno, el programa de la setmana passada va ser molt entretingut, i de fet Apple va parlar però no va ensenyar res encara.
Bueno, però és una cosa que no havia passat mai, o sigui, Apple agafar i dir no, ei, ens hem equivocat i la nostra estratègia de cara a producte és aquesta. O sigui, això fins ara deixaven anar rumors i globus sondes, però han dit no, senyors, amb el Mac Pro aquest de forma de paperera, mm-hmm, Sandré Gegant, l'hem cagat de pla. I ho han admès així i diuen que s'han posat a treballar en un nou Mac Pro que bàsicament serà com una... agafar el disseny de la fregidora aquella que tenien, l'antic Mac Pro aquest supergros, i li faran un nou disseny així
Per continuar tenint un ordinador modular i ampliable. Sí, però alerta que van dir que sí, però que ja vindria. Vull dir que igual és 2019.
Alguns analistes diuen que això, o sigui, que aquest any segur que no estarà, que s'han posat fa unes poques setmanes a treballar-hi en el disseny, o sigui que mentre no tinguin el disseny, les proves i el procés de fabricació engegat, això segurament ho veurem.
Sí, Marc, però aleshores...
Però d'aquest que s'esperi 2019.
Sí, però aleshores què merda han fet aquests tres últims anys?
Bueno, doncs han estat concentrats en altres
coses. No, perdona, l'han cagat. Però és que a sobre s'han adormit a la parra, perquè no han fotut.
A veure, hi ha una cosa interessant que vaig sentir en el Disweeking Tech, i és que Apple, a l'equip que va desenvolupar el Mac Pro, aquest d'allò, pensaven que la plataforma d'expansió estàndard que havia d'haver, que venia i que ells promulgaven, anava a ser el Thunderbolt 2. Però, esclar, sobre el paper, tu pots agafar i al costat d'un Mac Pro d'aquests posar les targetes gràfiques que vulguis externes via Thunderbolt 2. Vale? I això anava a ser meravellós. El que passa és que un any després que surt el Mac Pro aquest, surt USB-C, les plaques d'aquests Mac Pros no porten USB-C i tota la indústria es mou cap a USB-C, amb la qual cosa no hi ha plaques, o almenys no hi ha molta oferta de plaques gràfiques, que és al final el tipus d'extensió que busquen els usuaris de Mac Pro, per fotre-li moltes gràfiques, per fotre procés de com a flotant i moure vectors i moure polígons i coses d'aquest estil, no hi ha l'oferta que ells esperaven. És a dir, aquest Mac Pro que funcionava, que van fer, si hi hagués una gran oferta de Thunderbolt, i haguessin hagut arrays de discos, SSD, Thunderbolt, i pantalles externes amb Thunderbolt 2, i gràfiques externes amb Thunderbolt 2, hagués sigut superguai. Però... Tampoc hagués sigut tan maco, perquè hagués sigut la paperera i després tota la merda al voltant, o sigui, hagués sigut com una fotografia dantesca. Però ells pensaven aquest tipus d'extensió, i de cop i volta es troben que... un estàndard que la mateixa Apple desenvolupa, que és USB-C, es converteix en l'estàndard del mercat, perquè tot el mercat l'està adoptant com a bojos, i tant els fabricants de PCs com els fabricants de components, fins i tot fabricants de mòbils i de tablets, estan migrant cap a USB-C.
Ja, però tu creus que en 3 anys no tenen temps de rectificar? Creus que des de que va sortir l'USB-C en el MacBook normal, que ja fa d'això uns quants anys, no ho veien? No podien haver avançat una mica.
A veure,
mica.
El problema es diu Johnny Ive.
Però Johnny Ive sí. no apareix des de fa quan?
No. El problema és Johnny Ive, perquè el Johnny Ive dissenya el Mac Pro aquest. Fa el disseny del Mac Pro. I llavors el dissenya com si fos un iPhone o el dissenya com si fos un Apple Watch. Llavors, en aquest tipus de dispositius, a l'iPhone, a l'Apple Watch o a l'iPad, el que fas és que el disseny industrial... condiciona, estan acostumats a que el disseny industrial condiciona el disseny de les plaques i de l'electrònica, i l'electrònica s'ha d'adaptar per servir el disseny industrial, i és l'estratègia que fan servir, i llavors per això foten aquests constants plans i per això foten aquest tipus de coses. I per això, per exemple, a l'Apple Watch, tot i que no és una cosa meravellosa, és l'Smartwatch que està dominant el mercat. Jo tinc el 2 i estic encantat. Llavors dius, però normalment el procés de disseny és dir, el Departament de Disseny Industrial marca els requisits, i a partir d'aquí la gent d'electrònica s'apanya per fotre les coses allà dintre. En canvi, en un Mac Pro la cosa és al revés. El que dius és, no em toquis els collons, jo vull molt d'espai. Per què? Perquè tinc que fotre ventiladors, perquè això és una torradora tremenda, i perquè tinc que fer passar cables que porten potència, que no poden acostar-se a certa distància de certs circuits, i el que jo vull és poder canviar les gràfiques, i no està pensat per poder actualitzar. I llavors de cop i volta es troben amb un disseny que ells han de prendre la decisió. Obrim un procés super heavy de disseny d'electrònica per poder agafar les noves plaques que porten USB-C i que no estan dissenyades per això, per adaptar-les en el nou Mac Pro, o escolta, veiem a veure què passa. I com que crec que tampoc hi havia des de dintre d'Apple una estratègia d'apostar realment per evolucionar el Mac Pro, doncs llavors aquí es queden allò. O sigui, si haguessin tingut un Mac Pro com l'antiga aquella fregidora, com la parrilla aquella de barbacoa que tenien, escolta, és qüestió de dir,
Di Project 4,
amplia, sí. Fot-li electrònica i tira avall. i treballo. Però com que han fotut aquella merdeta, és dir, hòstia, tinc que muntar un procés superbèstia de disseny. I llavors no és barat fer-ho, has de començar un projecte molt bèstia. I no hi ha una estratègia. I...
De totes maneres, Marc, això del Mac Pro no és més que un element més de tota una sèrie de decisions d'Apple darrerament.
Bueno, perquè
la reflexió era que fa que el mercat, sobretot professional o prosumer, perquè tu i jo som prosumers, no som professionals, però som prosumers, estigui emprenyat amb la companyia. Jo enguany he pres dues decisions que afecten el meu comportament habitual amb Apple des de fa 10 anys i que diferencien de les meves accions en els darrers temps. Una, no he actualitzat el nou MacBook Pro. De fet, molta gent que es va actualitzar el MacBook Pro l'ha tornat, que tenen un problema amb els MacBook Pros. Eh? I dos...
Sí, la tauleta aquella de xocolata no acaba...
No acaba d'agradar.
Tot i que la tauleta aquella de xocolata amb el Final Cut i amb el Logic Pro, jo vaig jugar-hi en l'Apple Store, realment dius, ostres,
sí, funciona. Mola. Funciona,
vale?
Però...
El que segurament, en comptes d'agafar i treballar així, el que podries fer és que hi hagués una app de Final, per exemple, com hi ha amb el Logic, una app en l'iPad en el que tu tinguis els controls i puguis fer aquesta feina en l'iPad connectat contra el Mac. Vale? I llavors tens com una superfície touch i no necessites la tauleta de xocolata perquè tens un puto iPad.
Yeah.
I si tens un puto iPad Pro ja lo flipes.
Yeah. L'altra cosa que he fet aquest any ha estat, clar, com els AirPods estan abandonats, m'he comprat un Asus.
El router.
Sí, el router.
Jo en aquest cas el tema de l'AirPod jo no ho trobo malament perquè no. Sí, o sigui, Apple
jo
té que agafar i decidir a quins jo,
però,
juguen.
Però a mi m'és igual que perdin diners. Jo sí que ho trobo malament.
No és qüestió de diners. No és qüestió de diners. És qüestió de veure on tu dediques... tu tens, com a empresa, Apple té una capacitat limitada de contractar enginyers, diguéssim, number one. I els té que agafar i els té que moure amunt i avall.
Però no fotis. O sigui... estem parlant d'un router. I estem parlant de l'empresa que té més líquid als Estats Units. No me jodes. Poden fer AirPods i te'ls poden regalar. No fotem. El que estan fent és que jo em plantegi en molts escenaris no comptar amb ells. I com jo, molts altres usuaris que hem sigut fidels a la marca.
Jo, mira, quan tu parles amb en Josep Ruano, ell, per exemple, sempre t'ho diu, ell té que decidir si amb un projecte hi va o no. Llavors, encara que sigui una empresa enorme i supergran, han de decidir on es fiquen. O sigui, jo no es culpo pel tema de l'AirPods. Si hi ha una empresa com Asus que té enginyers allà dintre ficats i que estan fent un producte i troben el nicho de mercat, doncs no és estratègicament important per Apple el
però
tema
sí,
aquest.
Però jo amb això no estic d'acord. Sí que és estratègicament important. És important que Apple tingui un router amb el nou sistema d'arxius que trauran ara o que ja estan traient, m'entens? Que tingui disc durs a dintre on puguis fer les còpies de Time Machine. Sí que és important, perquè et manté dins de l'ecosistema i et treu de problemes professional.
Sí, però jo, per exemple, no veig perquè el disc dur té que estar dintre el router.
És o sigui, igual que estigui dintre o que estigui connectat per USB-C. El problema és que admeti nativament el format d'arxius, perquè és l'únic problema que tinc amb l'Asus, vale? És l'únic problema que tinc.
Jo d'entrada no ho entenc com a usuari, no entenc perquè un router té que ser un NAS. Per mi són dos dispositius diferents. Per mi són dues coses diferents. Una cosa és un NAS i per una altra cosa és un router. Són dos productes diferents. De fet, jo diria que una cosa hauria de ser el que et connecta contra la fibra o contra l'ADSL. Després ha d'haver-hi el router
wifi,
que ha de fer una feina concreta, i després ha d'haver-hi un altre NAS. Evidentment, a nivell domèstic, tu vols tindre tot en una casa, vale, però si són dispositius que s'integren bé, jo vull poder connectar i posar i treure. Però, independentment, el moviment d'Apple en aquest cas, de dir, escolta, l'hem cagat, està bé, no? Dius... Ens hem equivocat, ells s'equivoquen, no? I almenys ho han reconegut.
Sí, el que passa és que t'estan... O sigui, d'acord, s'han equivocat, ho han reconegut, han citat uns bloggers
i
ho han dit. Però no estan dient que hagin... O sigui, no fa mesos que ho hagin detectat ni que estiguin fent absolutament res. Han començat ara a pensar de dir, ai, mira, ja no som tan superbus, ja no som la polla marinera. Ara sembla que la gent no compra els MacBook Pros, però què està passant? Sembla que la gent que és professional ens està tirant la cavalleria cavalleria rusticana per sobre, perquè no poden fer previsions amb, amb el nostre hardware ni amb el nostre software. ¿Vale? Perquè et recordo que no actualitzen el Fotos des de fa no sé quantos.
No, el del Fotos és
de jutjat de guàrdia.
El Fotos i l'apertura és un tiro al peu que s'han fotut. S'han fotut un tiro al peu i és pitjor que haurien de despedir algú com el Forstall o alguna cosa per l'estil per al tema de les fotos, eh?
Així
perquè és un pecat, eh? Està tothom buscant alternatives a apertura, perquè dius, hosti, tenien una cosa super guapa d'apertura i d'això, si ja en vam parlar mossega la poma,
quan
intentant anar cap a l'Airroom, el que passa que val una pasta.
Estem al 2017, quan al 2011 jo em vaig canviar a l'antic MacBook Pro, em vaig comprar l'Apple Cinema Display, al router AirPort, jo tenia de la marca de la poma tot el meu ecosistema de coses tot que necessitava.
Ho tenies tot.
Però al 2016-2017 no. I és d'això del que m'estic queixant. Ja que pagues un extra, ja que pagues un servei, diguéssim, especial i pagues més diners, hòstia, deixa'm comprar-te, encara que alguna de les coses que em venguis no et surti rentable. Perquè tampoc estem parlant de tanta diferència.
Hi ha un vídeo clàssic que es troba a YouTube, que és de quan el Steve Jobs estava a Next. Mm-hmm. I va fer uns quadrants decidint la gamma de productes, i després això ho va portar cap a Apple i va dir, a veure, quina és la nostra estratègia de producte? Perquè el que va arribar, quan va arribar el 97 a Apple, mm-hmm, que Apple estava a 3 mesos de bancarrota, mm-hmm, i de fet en Bill Gates va anar a Microsoft invertint diners en accions d'Apple i va fer una sèrie de moviments perquè no quebrés Apple, perquè si Apple quebrava, Microsoft es quedava com a monopoli i li partien la companyia en dos. Mm-hmm. O sigui, si Microsoft està aquí és perquè en Bill Gates i mi... Bueno, perquè Microsoft necessitava un competidor i llavors Microsoft va decidir salvar Apple perquè els podien haver destruït en dos canonades. Mm-hmm. El que va fer en la Steve Jobs va ser dir, tenim una sèrie de productes que no sabem per qui són. Mm-hmm. I va pintar un quadradet, va fer una creu i va fer quatre quadrants, que és això que jo sempre faig a fer testes, parlo dels quadrants. I llavors va dir, mira, a l'esquerra tenim portàtil i a la dreta tenim desktop. I després tenim professional i després tenim a dalt professional i a baix tenim prosumer. Vale? I llavors va dir, pues, bueno, mira, a baix i a l'esquerra professional i portàtil, no, prosumer i portàtil. I van fer els iBooks, que després es van dir MacBooks. A desktop i prosumer van posar els iMacs. I després van dir, escolta, a la dreta tenim els PowerBooks com a portàtil per professionals i a dalt tenim el Mac Pro. I ja tens la gamma. I quan tu havies de comprar un Mac en aquell moment, era claríssim. Què sóc? Professional i vull un portàtil? Un PowerBook, que avui es diu MacBook Pros. Que tu dius, jo sóc un prosumer i no necessito tanta canya? Doncs un iBook. I després ja saps si vols un iMac o vols un Mac Pro. Estava claríssim. Avui en dia, jo tinc problemes si em tinc que canviar el Mac, perquè hauré de triar molt.
Yeah.
O sigui, perquè vull el MacBook Pro antic, el MacBook Pro amb la barreta de xocolata, el nou sense la barreta de xocolata.
Yeah.
Què cony vull? Esclar, aquí han confós a la gent. Han confós a la gent. I veure, jo crec que el problema que tenen és que la decisió està presa a llarg termini.
Sí, que és la famosa que tothom estem dient, que el Mac OS desapareix i l'iOS es menja el Mac OS. Això és el que diuen molts.
No, jo no crec això.
Pues això
no,
ho diuen molts, jo no ho sé, però ho diuen molts analistes.
No, jo no crec això. Si agafem els quadrants, respectem els quadrants, perquè jo estic segur que en Phil Schiller i que el Tim Cook se'n recorden dels quadrants de l'Steve Jobs. Mm-hmm. I a més, l'Steve Jobs tenia quantitat de vídeos interns explicant estratègia i que els conserven i que no s'han alliberat. I se'ls van mirant i van dir, a veure, el llibre de Steve, què deia Steve? Llavors, jo el que crec és que ells tenen claríssim que hi ha els prosumers i hi ha els professionals. I Apple té molt clar que els professionals, tot el que sigui Mac és professional i tot el que sigui prosumer no és professional. Llavors, si t'hi fixes, ara com ara, Apple, tot i que diuen que les vendes d'iPad són més, no són les que s'esperaven o que van planes,
les ventes d'iPad,
més iPads que Macs.
Perdona, les ventes d'iPad remuntaran perquè l'estratègia d'haver-lo posat al preu que l'han posat a l'última renovació, segur que és una bona estratègia, Marc. Veuràs com remunta.
El nou iPad que han tret ara,
a $329
que competeix en preu amb el Chromebook,
sí, clar.
Competeix amb el Chromebook, i a mi em perdonaran, però un Chromebook és una cosa que si tu no tens connexió a internet no serveix per res.
Sí.
Vale, llavors dius... I per això Google està intentant fer els moviments aquests de fusionar Android amb Chrome OS. Sí. I que Chrome OS executi aplicacions i no tenen gaire bons resultats. Llavors, a nivell de preu per preu, prefereixo abans un iPad que un Chromebook.
Home, et dona molta més qualitat de tot i molta més flexibilitat de tot.
Em dona molta més qualitat i a més em dona un magatzem, tot i que el sistema operatiu encara no és un sistema operatiu productiu.
Que això ho però clar, ja
jo tinc
vegades,
el viatge, jo tinc el viatge d'un usuari pro que sobreporto, que estic en el món de la informàtica des dels sistemes operatius de línia de comandes, amb la qual tinc una quantitat de vicis agafats i de workflows interns que jo tinc pensat que és com s'ha de treballar, que no és el que d'això. Yeah. Però jo veig claríssim amb l'iPad Pro, sí. Estàs integrat en el cloud i utilitzes l'iCloud, o utilitzes Google Drive, o utilitzes Dropbox, amb una compte amb espai suficient, pots fer pràcticament totes les mateixes coses. Si jo em mantinc en la plataforma Mac, per què? Doncs perquè hi ha el Logic Pro, perquè hi ha el Final Cut, i perquè tinc l'Adobe Fusion, que són les eines que faig servir, però per eines de dibuix, o fins i tot a l'Scrivener, al Word i a l'Excel, els tinc en l'iPad Pro. I escolta, poca diferència, sí que estic molt acostumat a l'utilització del trackpad, però el puc fer servir perfectament.
I, el teclat,
i si tu agafes les mans, una persona...
El teclat és també...
Una persona que fa servir Office 360...
Sí.
Una persona d'Office 360 que treballa en el núvol amb Office 360, a l'iPad li funciona exactament igual que un Surface, perquè el mecanisme és el mateix.
Bueno, per un Surface tens una multitasca de veritat, no com a l'iPad, que és ronyosa. En qualsevol...
No. La multitasca tens la mateixa en l'iPad que en el Windows. El que passa és que la interfície d'usuari de l'iPad no et permet les finestretes amunt i avall.
No.
O sigui, és a nivell d'interfície, però la multitasca tens el mateix. I tens aplicacions fotent coses... O sigui, tens multitasca igual. És l'organització de les finestres que és diferent. I fins i tot podríem discutir des del punt de vista de productivitat, si el fet de treballar amb un iPad
és més
que només et permet una finestra...
Però la Surface està molt bé, Marc, molt bé.
Segur que està molt bé. Segur que està molt bé perquè està... precisament aquest moviment d'Apple va pel tema de la Surface.
Uh-huh.
Però des del punt de vista de productivitat i de concentrar-te en la feina que estàs fent, va bé fins i tot tenir a l'iPad. Quan jo em poso a escriure ara fent servir l'Scrivener, estic en l'iPad però amb un teclat, perquè ja sé que no puc anar
a fer
tastolletes buscant pinces.
Tens moltes menys distraccions, d'acord? Estic d'acord amb tu.
Exacte.
Escolta'm, estem arribant a les 10 en aquest temps
de
registrament, i jo tenia una pregunta que no vull que se'm passi abans que pengem, ¿vale? I no té res a veure amb Apple. I veuràs que la pregunta té molta enjúndia i possiblement l'acabarem tractant en un programa dels setmanals habitual.
Demà,
eh? Per què han pujat tant darrerament els preus dels e-books Kindle? Dels llibres,
dels llibres.
No parlo dels aparells, parlo dels llibres. T'has fixat que en els últims mesos, any, els preus han pujat molt?
A veure, hi ha dues coses aquí, eh? Aquí hi ha dues coses. Una... Primer de tot, has de mirar quins preus estan els llibres independents.
Perquè Sapiens
i...
està a 10 euros al físic.
A 9,99, sí.
I a 9,99 al Kindle. O sigui, que m'estàs container. Aquí està passant
sí,
alguna cosa,
eh? Sí, que m'estàs container. Bueno, sí, sí. No, però...
Si no a 5 o a 6, com passava fa un temps, eh? A 10 pavos. Això vol dir que Kindle s'ha menjat tota la competència, Marc.
No, jo no crec que això, eh?
Jo
estic llegint autors americans, que jo estic llegint molts llibres d'indie publishers que expliquen com ho fan i d'això, i hi ha moltes plataformes que no són Amazon. Hi ha moltes plataformes que no són Amazon, hi ha Kobo, hi ha iTunes, hi ha Google, totes les plataformes que treballen amb el format EPUB. Això és, Amazon... sí que té tot un públic i qui té un Kindle es queda com a captiu i sembla ser que no existeixi res més. Però si tu te'n vas a la FNAC veuràs que hi ha molts e-readers. I quan busques llibres, si busques per un llibre concret, per exemple, la Sapiens, mm-hmm, el trobaràs en moltes plataformes.
No sé, jo crec que la diferència de volum de compres d'Amazon respecte a la competència, inclòs el d'Apple, els e-books, és tan gran que està marcant...
No, va així.
Mirem-ho bé i portem dades contrastables a mossegar la poma.
No va així. O sigui, el tema segurament és que el llibre en paper està molt barat perquè Amazon l'ha comprat en bulk, i per això el llibre en paper està barat, però el llibre en e-book el publica directament el publisher. I llavors hi ha un acord amb Amazon i en funció de l'escalat de preus, Amazon té una comissió o una altra. El que sí que és veritat és que si tu passes de 10 euros, Amazon es queda el 70%.
Ah, sí?
Mentre que si tu et marques en el rang entre 2,99 i 10 euros, et quedes tu el 70%. Per això Amazon, diguéssim, vol que els Kindles es mantinguin en aquest rang. I és el polític,
a mi
però no.
La meva sensació, i parlo de sensació, és que en els darrers mesos els preus dels e-books han pujat, en general.
Són estratègies, o sigui, tu penses que els e-books, cada editorial o cada autor indi, i jo en soc un i tinc un llibre, fa experiments amb el seu llibre, juga amb el preu, i té un Excel i diu, escolta, aquest preu... Les ventes mitges mensuals són aquestes i aquest és el meu benefici mig mensual. I vas pujant i vas baixant.
Yeah.
I no ho veeix a d'allò. En canvi, en paper és diferent, perquè dius, escolta, jo sóc Amazon, he comprat 10.000 còpies de Sapiens i me'ls tinc que treure de sobre.
Yeah, i pots fluctuar
més. I em vull treure de sobre el paper, perquè m'està ocupant espai al magatzem. Mentre que els llibres, els e-books, no, estan en un disc dur dintre d'Amazon EC2, i no costen diners.
Bueno, estan a S3, però sí. En qualsevol cas...
A S3, és
sí,
veritat.
En parlarem, perquè jo tinc la sensació de que no és tot com tu dius només. ¿Vale? Aquí hi ha alguna cosa que està passant, Marc. La veritat. Mirarem xifres i en parlarem amb un mossega a la poma.
Bueno, jo el que puc explicar són les polítiques de preus d'Amazon i la repartició d'això. Igual per grans editorials els deals que envien, però és bastant com Apple, i el que sí que hi ha és que Amazon posa un tope de preu de 10 euros per la comissió del 70%. Per el 70%. Mm-hmm. Si passes del 70%, has de pagar més. Per això és molt difícil, per exemple, veure un llibre a 11 euros en Kindle.
Això és molt curiós, no ho sabia. Sí, però a 9,99 en veus un munt, és cert.
Mm-hmm. A 9,99 no en veus molts perquè és on treus el màxim benefici. I si és un llibre, o la demanda no és elàstica... Hi ha llibres que la demanda és elàstica, que tu tens un llibre que tu el fiques a 1 euro i es vendrà un porron, i el fiques a 9,99 es vendrà molt menys. En canvi, si tu tens un llibre com Sapiens, que qui el vol, el vol. La demanda no és elàstica. I qui el vol comprar. Mm. Perquè pirata el pots trobar 2.000 puestos per la xarxa. I com que la demanda no és elàstica, el que vol és dir, jo vull guanyar el màxim número d'euros possibles per cada còpia. Mentre
Sapiens...
que els llibres, que si estan més baratos, es venen més, doncs la gent juga amb el preu entre els 2,99 i els 9,99.
Que bo és Sapiens, eh?
No hi ha més collons.
De Sapiens en parlarem la setmana vinent perquè farem un especial.
Però escolta, necessitem portar gent del món editorial i parlar d'això.
Sí, tens raó. Marc, ha arribat el moment d'acomiadar-nos, de que tu continuïs a la platja o a la piscina i jo continuï treballant.
Sí.
Per
sí,
això
sí,
hi ha
sí,
diferència.
Fent trekkings i coses.
Sí.
Avui he sigut un minut, m'ho seguis, Trekking Edition
i aprofitant que teníem una estona aquí al matí per enregistrar. Parlem la setmana vinent ja a l'estudi, vale?
Vinga, una abraçada, Tomàs.
Cuida't molt fort. Adéu.
Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time. Like tears. In rain. Time to die.